nit d'òpera? T'agradaria venir al teatre d'òpera més gran d'Europa i on hi canten les millors veus de l'actualitat? Vine al Liceu, suma't al Liceu al Territori i deixa que l'òpera t'emocioni. El Liceu al Territori acosta l'òpera a tots els racons del país. T'ajudarem a fer arribar l'òpera al teu municipi i t'assessorarem amb conferències gratuïtes i preus especials per grups. Sempre amb les millors òperes de la temporada, com Turandot, Doña Francisquita, Cavalleria Rusticana i Pagliacci, o Aida. Més de 5.000 persones d'arreu de Catalunya ja s'han sumat al Liceu al Territori. Suma-t'hi tu també trucant al 681-286-787. Al gener torna Aida de Verdi al Liceu i ho farà amb la gran producció de Mestres Cabanes i amb dos repartiments amb les millors veus verdianes de l'actualitat. No t'ho pensis i fes un grup al teu municipi. Vine al Liceu. T'ajudarem a organitzar la conferència gratuïta, a triar el títol i les millors localitats. Posa't en contacte amb Pol Avinyó al 681-286-787. T'esperem al Liceu.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Fa més de 20 anys que a Ràdio Estel treballem per la informació, la reflexió, l'acompanyament i el pensament humà. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Futur del Carmel africà. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana destaquem l'experiència vital del carmelita Federico Trinchero a Ruanda i a Burundi, dos petits però molt poblats estats africans situats als Grans Llacs. El nostre corresponsal explica que els meus germans David africans són apòstols en un món en flames i en una església en tempesta.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Dimarts 24 de setembre, Festa de la Mare de Déu de la Mercè, Ràdio Estel t'ofereix la missa solemne presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada per diversos bisbes i preveres. En directe, a 11:15 del matí, des de la Basílica de la Patrona de Barcelona, compartim amb tu el moment més important de la celebració de la Mercè. Recordeu, dimarts 24 de setembre, a 11:15 del matí, missa solemne de la Mercè, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana.
Benvingudes i benvinguts a la redacció de Catalunya Cristiana. A través de la sintonia de Ràdio Estel, durant els propers minuts, ens acostarem als continguts d'aquesta setmana de la nostra revista. Hi trobareu l'actualitat del Papa Francesc i de les diòcesis catalanes. Us aproparem informacions culturals i socials, sense oblidar les entrevistes i reportatges en profunditat i els articles d'anàlisi i d'opinió dels nostres col·laboradors. Us acompanya al micròfon Rosa Maria Gené i a les vies de so, Toni Huguet. Comencem!
Els destacats d'aquesta setmana.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana ens acostem a la vida eremítica. Aquest és el tema principal de la nostra portada, que titulem Eremites amb denominació d'origen. L'estil de vida anacorètica, tan present a la primitiva església amb els pares del desert, va ser la primera forma de vida consagrada reconeguda per la comunitat cristiana, juntament amb les verges consagrades. Actualment a Catalunya hi ha 8 eremites, totes dones de l'arxidiòcesi de Tarragona. Una d'elles és Amparo Escrivà. Ella té 72 anys i en porta 25 com a eremita a Sant Pau d'Arbolí. L'Amparo havia entrat a la congregació de les Mares Desemparats i Sant Josep de la Muntanya, però el seu amor a Déu li demanava més.
Treballava en obres socials, treballava en col·legis i també ha treballat en posant pisos pensians, joventut marginada, i quan passava el temps jo em donava compte que ser monja, més que fer moltes coses, es despertava dins de mi com una atracció molt forta a Déu. I m'encantava tindre més temps per Déu.
Després d'una primera experiència en la vida eremítica, va veure clar que aquest era el camí que havia de seguir. I així va acabar a l'ermita de Sant Pau, situada al Serrat dels Colls, per sobre del petit poble d'Arbolí. Si bé és una ermita vella i una mica destartalada, a ella se li afigura com el millor lloc del món. Ser eremita, com explica Amparo Escrivà, no és fugir de la gent, sinó ser una cristiana per a la qual Déu és el més gran.
La Bíblia té un text molt bonic en Sant Joan que diu: Déu és amor. I quan busques a Déu, poquet a poc vas llevant pallorfa que anem acumulant en la vida i emergís el Déu que a tots ens habita, a tots. Entonces, ho dones compte que ell naix amor per tothom. És tan amor és de tot. No sé, jo no puc veure a ningú mirar-lo als ulls i no sentir visceralment que l'estimo, no? Es desperta el sentit de l'amor molt fort quan t'acostes a Déu.
L'eremita Amparo Escrivà té un horari al compàs de la litúrgia de les hores i de l'hora en la vora de la regla de Sant Benet. Els diumenges baixa a missa a Arbolí o Alforja sense oblidar-se del portaviàtic, on li posen 7 formes per poder combregar tots els dies de la setmana. Amb tot, l'Amparo assegura que quan rep una visita, l'horari desapareix.
M'agrada matinar i quitar-me pronte. I quan m'aixeco em prec un cafenet i faig la pregària en silenci. Faig la litúrgia de les hores, que fa tota l'església, i la pregària la faig silenciosa. Repetisc el seu nom, Senyor Jesús. Procuro dir-ho en tot l'amor que puc i en tota la fe que puc, i fins que em quede silenciada. Si em ve algú al cap, alguna persona, perquè té algun problema, pues li demani al nostre Senyor.
Les eremites, a través del treball manual, obtenen els ingressos necessaris de subsistència. Amparo Escrivà és autosuficient gràcies a la venda, per encàrrec, d'objectes d'artesania. Fa figures de fang i peces de ceràmica tan reeixides que té encàrrecs per a 3 anys vista. No obstant això, aquesta eremita reconeix que a partir de la seva experiència ha conegut què és la pobresa.
I jo recordo, quan vaig començar a ser ermitanya, que a vegades no tenia ni pa ni en què comprar pa. I quan em donaven alguna cosa, em posava roja, em donava vergonya. Jo pensava que jo tenia la pobresa assumida. No, mai. Jo ara veig un pobre que està sentat demanant, jo no puc donar-li una mota. Primer no puc passar de llarg. I segon, no puc donar-li una moneda sense mirar-lo. Necessito tocar-li la pell.
Com a segon tema destacat, aquesta setmana us proposem l'entrevista al nou rector de la Basílica de la Mercè de Barcelona, el mercedari Fermín Delgado. El pare Delgado es converteix en el primer rector mercedari que té la Basílica des del 1836, any de la desamortització de Mendizábal i l'exclaustració dels mercedaris. Després de 15 anys de tasca pastoral al barri de Vall d'Hebron, ara té l'encàrrec d'ocupar-se de la casa patronal de la diòcesi i ciutat de Barcelona. Un dels reptes que afronta el nou rector és l'atenció als turistes.
Y también otro plano de la pastoral es el del turismo, porque vienen muchos turistas, extranjeros también, y ese hay que cuidarlo, ¿no? Porque, en cierta manera, la basílica y el trato que des a estas personas pues es una tarjeta de presentación de lo que es la iglesia, de lo que es Barcelona, de lo que somos los mercedarios. Entonces eso hay que cuidarlo mucho, ¿no? El trato, la delicadeza, que tengan también posibilidades, pues bueno, de enterarse de lo que es la basílica. Ahora estamos intentando pues editar un libro.
El mercedari Fermín Delgado és conscient que ser rector d'una basílica com la Mercè té les seves dificultats, com per exemple una feligresia molt canviant.
Esta basílica, yo siempre digo que es como de esos pasteles que, digo yo, esos pasteles argentinos, ¿no? Porque son, que a veces venden en las pastelerías, que usan mucho azúcar glacé y por fuera impresionan, ¿no? Ah, la basílica de la Mercè, la patrona de la ciudad, una iglesia muy bonita. Y eso es el aspecto externo. Pues cuando intentas hincar el diente, pues te das cuenta de que prefieres un pastel menos complejo y más fácil de digerir, ¿eh? Y la basílica pues tiene sus problemas de muchos tipos, ¿no?
La basílica de la Mercè compta amb un nou orgue que ha costat més d'un milió d'euros. Segons el rector, un orgue d'aquesta categoria suposa una responsabilitat i permet acostar l'espiritualitat a través de la música.
Y hay otra dimensión pastoral importante, que es el plano cultural. Porque, bueno, tenemos aquí un gran órgano que recientemente la Hermandad de la Merced pues ha regalado a la Basílica, un órgano de esta categoría como este, que ha costado más de un millón de euros. Pues bueno, es una responsabilidad y hay que darle un buen uso. Y entonces a mí lo que me interesa es que la Basílica también sea un trampolín abierto a todos los ciudadanos de Barcelona.
Interioritats de la redacció.
Avui hem convidat el periodista Miquel Àngel Codina. Ell és responsable de la secció de Cultura i Societat de Catalunya Cristiana perquè ens en parli d'un reportatge que firma aquesta setmana i que es titula Veni Creator Spiritus. Benvingut, Miquel Àngel.
Hola, bona tarda, què tal?
Si diem que el Miquel Àngel és un apassionat del cinema, ja estem donant alguna pista d'aquest reportatge.
Doncs sí. Doncs mira, aviam, aquest reportatge... el que fem és memòria d'algunes de les produccions cinematogràfiques més emblemàtiques que han agermanat a la perfecció hàbits femenins i espiritualitat. Pel·lícules de tots els gèneres i nacionalitats que tracten de manera honesta i versemblant la vida de les monges.
En aquest reportatge trobem títols que ens sonaran molt, no? Que són clàssics.
Sí, mira, jo diria que potser, com diuen en castellà, no estan totes les que són, però sí són totes les que estan. Pel·lícules com Les campanes de Santa Maria, amb una memorable Ingrid Bergman, Història d'una monja, amb Audrey Hepburn. També esmento la sèrie televisiva Teresa de Jesús, amb una inconmensurable Concha Velasco, Terés, més moderna, del 2004, sobre Santa Teresa de Lisieux, o Susan Sarandon, que fa el paper de la seva vida a Pena de mort.
Clar, no són totes les pel·lícules que s'han fet, però és una bona mostra. Per tu, quines serien les imprescindibles que els nostres lectors i oients no s'haurien de perdre?
Doncs mira, als amics d'Estel, jo li recomanaria sobretot una pel·lícula que potser no és gaire coneguda, però és esplèndida. Es titula Diálogos de Carmelitas, és de l'any 1960, i és un dels millors films sobre la vida religiosa que mai s'hagin fet. Parla de la tràgica i verídica història de 16 monges carmelites del convent de la Compiègne el 1794 en plena Revolució Francesa. I la veritat és que poques vegades s'ha traslladat amb tanta bellesa i intensitat al cel·luloide l'atmosfera de sacralitat.
Aquesta secció es diu Interioritats de la redacció, sí. I n'explicaré una als nostres lectors i oients, que el Miquel Àngel ha hagut de tornar a veure pel·lícules per fer aquest reportatge, sí. I recordo que el dia que va veure Diálogo de Carmelitas, sí, va arribar a la redacció trasbalsat.
Sí, la veritat és que l'havia vist en versió original, sense subtítols, però és que no calia. La veritat és que transmetia tanta interioritat, tanta força expressiva, que això em va quedar veritablement molt colpit.
En aquest reportatge també trobem alguna curiositat, oi?
Doncs sí, mira, molta gent potser no sabrà que a l'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques de Hollywood hi ha una monja amb dret a vot. Es tracta de Dolores Hart, de la germana Dolores Hart, de 80 anys, que havia estat actriu als anys 50 i 60. Va fer pel·lícules amb actors com Montgomery Clift o Anthony Quinn o fins i tot Elvis Presley. El 1963, a Dolores Hart va abandonar el món de l'espectacle i va fer els vots a l'abadia benedictina de la Regina Laudes a Bethlehem, a Connecticut. I fins i tot va ser abadessa del monestir.
Caram, és una bona curiositat.
Sí, sí, sí. I a més, dins del reportatge hi ha una fotografia antiga de la Dolores Hart amb la seva esplendor física.
Clar, perquè parlem de les fotografies que il·lustren aquest reportatge.
Sí. Doncs mira, tenim una de la Audrey Hepburn quan feia Història d'una monja. Tenim la de Susan Sarandon, A pena de mort, que amb el Sean Penn, que també feia la pel·lícula, i la que esmentava, la Dolores Hart.
Aquest reportatge, de fet, és, podríem dir, una segona part d'un altre treball que vas fer fa unes setmanes.
Sí, sí, és veritat, és una segona part d'un que ja es va publicar el número 2085, amb data 8 de setembre, i que també doncs, plasmava com el cinema havia tractat en diferents ocasions la figura del sacerdot catòlic. Aleshores, doncs, parlava d'actuacions d'actors de la talla de Montgomery Clift, Gregory Peck, Bing Crosby o Alec Guinness.
Uh-huh. Actualment es fan pel·lícules d'aquest tipus? Perquè jo no sé si hi ha hagut algun boom religiós que en una època doncs, hi havia moltes ganes de fer cinema de tipus religiós, bé protagonitzat per sacerdots o per monges, fins i tot. Darrerament trobem també? O...
Sí, no, sí que n'hi ha molta producció, sobretot potser no tan cinematogràfica, però sí televisiva. De fet, hi ha una productora cinematogràfica catòlica, Look Films, que fa molts telefilms sobre aquesta temàtica de capellans, sants, sobretot moltes biografies de sants. Això sí que és veritat, sí, sí.
I en aquest reportatge, què és el que no ha donat temps ni espai perquè hi pogués entrar?
Doncs mira, en aquest reportatge potser les produccions més modernes. Potser m'he centrat més en el que és l'època més daurada del cinema, dels anys 80-90, potser m'ha faltat doncs, els últims darrers 10 anys.
Perquè encara continua traient aquest tipus de temàtica.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que l'espectador té set d'espiritualitat a la seva vida, però també quan intenta doncs, anar al cinema o posar algun canal de televisió, li agrada també veure aquesta, sí, sí, set d'espiritualitat en el cel·luloide.
Clar, i aquestes pel·lícules són fàcils de recuperar?
Bueno, aquí potser ja no tant. Potser ens hem d'anar, doncs, per exemple, filmoteques o anar-hi doncs, a alguns llocs especialitzats. Això ja és més difícil de trobar-ne. Però, bueno, per internet també podem trobar alguna.
Has disfrutat fent aquest reportatge?
Doncs sí, la veritat és que el cinema, com tu deies, és la meva passió. Estel, doncs ja em coneixen els oients per les meves píndoles de cel·luloide, on doncs, intento doncs, parlar de la vida dels actors i actrius més famosos, dels anys 30, 40, 50, mítics, i aleshores doncs, tot el que es tracta de cinema, la veritat és que m'ho agafo amb molta...
amb alegria.
amb alegria i passió, sí, sí.
Clar, també el cinema és un molt bon instrument per donar a conèixer o comunicar doncs, aquesta fe, aquesta espiritualitat, no? De vegades potser no tan explícitament.
Sí, jo crec que sí. Potser moltes pel·lícules aparentment no són de tipus religiós, espiritual, però sí que tenen un trasfons, una base que pot connectar amb les creences de cadascú i interpel·la l'espectador en el tema, en la temàtica espiritual, i això penso que és molt important.
Clar, també estava pensant en els actors i actrius que encarnen aquestes figures, que, de fet, d'alguna manera també els toca, no?, representar aquests personatges. Ara sí. Penso, per exemple, en Concha Velasco, com sí. Va fer la vida de Teresa de
sí.
Jesús.
Sí, mira, la mateixa Concha Velasco ha esmentat més d'una vegada que, bueno, que li va marcar la vida, que durant la filmació de la sèrie de l'any 83, dirigida per la Josefina Molina, que és una obra mestra, doncs la veritat és que estava imbuïda en el paper de Santa Teresa, i que quan sortia del rodatge doncs, seguia, en certa manera, amb el paper. Jo crec que sí, som tots bons actors, grans actors, i dediquen, doncs, la veritat, es dediquen cos i ànima a fer aquests personatges.
Estàs treballant ja en un proper reportatge cinematogràfic, Miquel Àngel? Que
doncs,
es pugui anunciar.
Doncs sí, mira, estic treballant en un que Tracta de la influència del cinema a la vida quotidiana de les persones, des de la moda, el llenguatge, els noms que posem als nostres nens o que ens posaven a nosaltres. Vull dir, sí. Estic treballant de ple, sí.
Molt bé, doncs esperem amb ganes ja aquest nou reportatge, Miquel Àngel.
Sí, jo crec que properament d'aquí 3-4 setmanes doncs sortirà.
Moltes gràcies per haver compartit aquestes interioritats de la redacció, que cada setmana anirem convidant un company, una companya que hagin fet un article d'opinió, un reportatge, una entrevista, per conèixer-lo també, una miqueta, personalment, i per mostrar, doncs, quina és aquesta feina que hi ha a la redacció i que, habitualment, no es veu tant. Moltes gràcies, Miquel Àngel.
A tu.
Like a brook when it trips and falls over stones on its way to sea.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa.
Encara tenim més continguts per oferir-vos i que us resumim en petites dosis. Ben atents, que aquí venen. Pau, esperança i fraternitat. Missatges del Papa per a l'Àfrica. Ens fem ressò del pòsit que ha deixat la visita del Papa Francesc a Moçambic, Madagascar i Maurici.
Renovar la llamada passa. Moltes vegades...
Actualitzar la vocació passa molts cops per examinar si els nostres cansaments i afanys tenen a veure amb una certa mundanitat espiritual. Actualitzar la vocació passa per triar, per dir sí a cansar-nos per allò que és fecund als ulls de Déu, que fa present que encarna el seu fill Jesús.
En record de mossèn Joan Jarque, fundador de Catalunya Cristiana. Destaquem les principals aportacions que mossèn Joan Evangelista Jarque ha fet a l'evolució de l'Església a Catalunya en els darrers 40 anys.
Van ser molt difícils, perquè primer que era s'acabava de morir Franco i hi havia doncs ganes de refer moltes coses i d'adoptar actituds molt obertes, i semblava que Catalunya a molts els va semblar que era que no era el moment de fer una publicació com la que proposàvem.
El futur del Carmel africà. Destaquem l'experiència vital del carmelita Federico Trinchero a Ruanda i a Burundi, dos petits però molt poblats estats africans situats als Grans Llacs. I coneixem Òscar Candrall. Ell és un jove nicaragüenc que, després d'haver estudiat a Espanya gràcies a Nuestros Pequeños Hermanos, torna al seu país per ajudar els seus compatriotes. I us fem un petit avançament del proper número, perquè estem preparant un reportatge especial amb motiu dels 40 anys de Catalunya Cristiana. Estem de celebració. I hem convidat 40 persones, entre lectors, amics de Catalunya Cristiana i col·laboradors, perquè ens expliquin què significa la revista per a ells i elles i com la valoren. Farem una primera sèrie de 20 intervencions que proseguirem en un altre número, però això ja serà la setmana que ve. I recordeu que podeu col·laborar amb nosaltres a través de les seccions Cartes del director i Notícies del lector, i que també podeu participar a través de les xarxes socials Twitter, Facebook i Instagram. Gràcies per l'atenció. Salutacions a qui us ha parlat, Rosa Maria Gené, i de Toni Huguet, al control tècnic. Ens retrobem la propera setmana, si Déu vol.
Podeu comprar Catalunya Cristiana al quiosc, a la vostra parròquia, o fer-vos subscriptors a través de la nostra web, catalunyacristiana.cat, o del telèfon 93 409 28 10.
La llibertat suposa responsabilitat. Just per això, la major part dels homes la temen tant.
George Bernard Shaw, escriptor.